ens adem tertúlia aquí a casa nostra aproximadament fins a 2:45 de la tarda. Avui amb la companyia tenim aquí amb nosaltres la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I ara ja està arribant el segon dels tertulians, que el tindrem res en segons, entrant per la porta d'aquí de l'estudi central de Ràdio Nacional d'Andorra, així que el deixem que s'incorpori tranquil·lament, el Fernando Blanco, que ja està aquí a l'interior. Deixem que agafi tranquil. Fernando, ara et saludem, així que tranquil, agafa posicions, com aquell qui diu, perquè has vingut fent un petit sprint, una petita correguda, aquest final.
Sí.
Bona tarda, Fernando, i benvingut també.
Gràcies.
I amb vosaltres, que volia comentar, de fet, avui hem encetat aquesta Andorra Actualitat parlant no només de l'heliport nacional, sinó que això ha derivat en un altre dels temes, amb el fet que els consellers liberals d'Encamp s'han mostrat indignats davant d'unes imatges que es poden veure en la portada del diari d'Andorra. Bé, de fet, que es van difondre amb el cònsol major Jordi Torres fent tasques de topògraf en horari laboral, que asseguren també que no és la primera vegada que se'l veu feines professionals en hores que apunten, hauria d'estar tenint les necessitats de la parròquia, i de fet no descarten també exigir, demanar la dimissió del cònsol major si això es tornés a repetir. Lògicament, aquest fet ho hem traslladat en el mateix cònsol major d'Encamp, el senyor Jordi Torres, i ens assenyala que té la consciència molt tranquil·la, perquè fer de cònsol no només implica 8 hores diàries, sinó que són 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i que també ha d'atendre, per exemple, a tasques familiars, etc, etc. I per tant que ell assegura que no està cometent cap il·legalitat i per tant té la consciència molt tranquil·la en aquest aspecte. Com ho veieu vosaltres tot plegat? Perquè s'està fent un gramassa d'una situació que no tindria que donar més que sí?
A veure, això passarà en camp principal d'Andorra, perquè a la República Independent de Sant Julià teníem el cònsol menor que tenia un càrrec estable i no passava res. I era el mateix partit des que ara estan denunciant. A més, hi ha un tema que se ha de documentar una mica abans de fer aquest tipus de denúncies o de manifestacions, perquè jo així penso ràpidament i del Partit Liberal hi ha 3, 4 i 5 que venen al cap ràpidament, que són empresaris. Jo no crec que hagin venut les empreses ni les accions a l'hora de fer política, amb la qual cosa jo crec que és ridícul. Avui és ja que fins i tot un mitjà s'ha mullat amb el tema. El diari puntualment ha fet crítica a la denúncia per aquest tema.
Doncs no, és que ara estava pensant i jo no tinc constància que en lloc hi hagi una incompatibilitat entre el càrrec, l'exercici del càrrec del cònsol menor i major i el tenir una feina paral·lela. És veritat que en el 90% dels casos qui assumeix aquest càrrec renuncia al càrrec, bueno, les feines que hagi tingut alhora paral·lelament o privadament, més que res perquè és veritat que l'exercici d'aquest càrrec, si es vol fer correctament i dedicar-hi tot el temps que s'hi li ha de dedicar, doncs demana moltes hores i per aquest motiu és remunerat. Ara, voler mantenir les dues activitats paral·leles, hi ha una activitat que sempre acaba per pecar, ja sigui la del càrrec, ja sigui la privada, la liberal, l'autònoma, l'empresarial. I per tant, això és una reflexió que ha de fer la població. Caldria modificar la llei i que l'exercici dels càrrecs tan importants que demanen doncs, total una dedicació pràcticament exclusiva, és que ho hem de dir, pràcticament és exclusiva aquest càrrec, doncs la llei ha de preveure que no es pugui compaginar amb activitat empresarial, laboral, professional, liberal. Jo crec que seria necessari fer-ho. Més que res, no només per protegir la dedicació, però també perquè objectivament no hi hagin problemes d'incompatibilitats, doncs el que podria pensar doncs, que hi hagués un ús del càrrec per poder tenir doncs,
accés
a segons quins serveis, etc, etc.
Si és així, jo crec que només podria fer política els rics i els funcionaris. Perquè crec que podrien desfer-se fins i tot de qualsevol tipus d'accionariat o aquell que pugui desfer-se o demanar algun tipus d'excedència durant 4 anys o 8, si fos reelegit. Jo no crec que hi hagi cap professional ni cap currant que pogués enganxar-se ni dos, ni tres, ni quatre anys i tornar així tan tranquil.
Clar, això ho hem parlat moltes vegades, també.
Bueno, Massana
aquí
ho ha fet, el cònsol major de la Massana, en el moment que va assumir el càrrec de cònsol major, el David Barró va renunciar al càrrec que tenia a nivell del servei de telefonia d'Andorra Telecom.
No sé si va renunciar o va demanar una excedència.
O va demanar una excedència, però vull dir, no, és una excedència. En tot cas, no és...
No té una vinculació directa.
Una vinculació directa, exacte.
Uh-huh. Clar, lògica, és el que deia, que aquí s'ha posat sobre la taula moltes vegades aquest debat i, clar, lògicament dirien, i com apunta el Fernando, no? Llavors només hi hauria un col·lectiu molt petit que només es podria dedicar en política, lògicament, perquè qui es pot permetre, no?, el fet de renunciar al teu càrrec, renunciar a la teva feina, renunciar a la teva empresa, digue-li com vulguis, per dedicar-te 4, 8, els anys que siguin, amb una carrera política, amb un càrrec polític, clar, lògicament, aquí s'ha d'estar cobert, no?, en algun aspecte.
Ja, jo crec que l'única part que pateix en aquest tipus de dedicació, sigui com compatibilitat o no, és la part personal, perquè sí que la política comporta moltíssimes hores. I segons qui, en aquest cas el cònsol major del Camp, tinc entès que és una empresa pròpia, t'emporta també moltes hores. O sigui, aquí pateix la part personal només. I ho dic com a empresària.
Lògicament, també com apuntaves tu, Patrícia, no estaria ben vist que, clar, amb segons quins concursos, no?, potser doncs, que es publiquessin des del mateix comú, per exemple, doncs, hi hagués accés i que se li adjudiqués a l'empresa on és propietari o és treballador o té alguna vinculació empresarial al propi polític, al propi cònsol o conseller, digue-li com vulguis.
Home, és una forma d'objectivament poder doncs, fer una diferència entre quan aquella persona està exercint com a empresari i quan està exercint en el seu càrrec. Si deixem que puguin haver-hi les dues activitats paral·lelament, doncs hi pot haver un risc en aquest sentit, de que no saps mai si aquella persona doncs, ha optat a aquella informació per la via del càrrec que ocupa el comú i l'ha utilitzada per d'altres finalitats privades o llavors en aquest sentit la persona doncs, s'ha candidatat a concursos o com qualsevol altre empresari sense utilitzar la posició que té per poder tenir informació, etc. Vull dir, això no vol dir que la llei permeti aquest exercici paral·lel, s'entén que tot cònsol que té dues activitats doncs utilitzi la informació de l'una que va al seu benefici, evidentment jo no estic dient això, però el que sí que seria interessant és que per evitar, per preservar que hi hagi confusions en aquest nivell i que més endavant tinguem causes obertes perquè ha passat això o ha passat l'altre, doncs com a mínim que la llei d'una forma objectiva separés en quan una persona està exercint el càrrec de quan una persona està doncs, dedicant el temps a la seva activitat empresarial. I l'única forma de separar-ho és demanar excedències. En la pràctica és molt difícil, però bueno, tenim un codi laboral que preveu la possibilitat de demanar excedències a l'assalariat. La llei de funcionariat, la llei de funcionaris també ho permet demanar les excedències i després recuperar el càrrec. Per exemple, cas Montserrat Gil, per exemple. D'altres parapúbliques també permeten doncs, donar excedències. Sempre hi ha aquest risc de que quan et dediques a la política i després has de reprendre el teu càrrec, doncs les situacions no sempre són les mateixes com quan les vas deixar, evidentment. Però bueno, la llei ho preveu i la persona està protegida. En aquest sentit, jo no crec que sigui tan difícil de portar a terme, excepte en els temes, en els casos de professions liberals, professions que s'han de fer a títol personal, com diguem nosaltres, que és la persona de fer, doncs el metge, no? El metge, doncs, aquest ha d'exercir i la seva professió. Si no està al consultori, doncs la majoria de les vegades l'ha de tancar, si vol ser cònsol, no? No pot demanar excedència a ningú. Vull dir, en aquest tipus de professions sí que és molt més complicat, perquè llavors t'has d'haver de desvincular completament de la professió liberal. Bueno, aquest sí que és més delicat. però si no, la majoria de les causes, la llei preveu la possibilitat de demanar excedències i de separar-se d'aquesta activitat econòmica.
Vinga, parlem d'un altre tema, perquè sembla ser que aquí ja comença, ja s'està començant a fer, com diuen, a fer bullir l'olla, perquè amb el tema del casino, estan a l'espera, a l'expectativa de veure el govern quin tipus de concurs doncs treu, doncs surt a partir d'ara, per veure si es dona un emplaçament lliure, si es determina a quin lloc ha d'anar en concret aquesta instal·lació lúdica. I per altra banda tenim el Comú d'Andorra la Vella, que ja ha convocat el seu concurs i que aquesta setmana ja va obrir i va fer conèixer totes les propostes que s'havien presentat, doncs, per tal de si la possibilitat de que aquest casino anés al centre de congressos. I després avui hem tingut aquí amb nosaltres la cònsol major d'Escaldes en Gordany, Trini Marín, assenyalant que li sabria molt greu el fet que l'executiu dictaminés a quin lloc exacte hauria d'anar aquesta instal·lació, aquest casino. Vosaltres fem aquest exercici. Teniu idealitzat algun lloc on hauria d'anar aquesta instal·lació?
Jo el que no voldria és que hi hagués 7 casinos, com a poliesportius i centres de congressos.
Home, esperem que això no arribi.
Mentre sigui un i un, no sé si és possible fer una mena de concurs nacional en la qual puguin també qualificar les seus, però hi haurà un només.
Clar, està clar que o anirà Andorra la Vella o Escaldes, no? Sí. Les dues parròquies centrals. Però també s'ha plantejat la possibilitat de que aquí tots els comuns facin les seves propostes pertinents.
I que això, per què no? Si obres la porta, per què no? A veure, tot indica que serà el centre de congressos o Caldea, no? El que surt fins ara.
Tu l'ubicaries allà?
El centre de congressos és gran, és important. El que passa és que com fas després per recuperar l'ús del centre de congressos per lo que sigui? És impossible. És absolutament impossible. Caldea pot ser, perquè a més, a veure, no és que me mulli per una posició, perquè tampoc no, aquí no pinto res, però estaria més en la línia de Caldea, perquè Caldea capia la FI, tot i que està participada, és una empresa... En canvi, el Comú, jo què sé. I a més tinc la sensació que és més, com dir-te, si està pensat com està pensat en les galeries comercials, està aïllada de la resta, per tant tindria un ús únic i exclusiu. Aquesta cosa que volen fer una guia meitat i meitat en el centre de congressos no ho veig clar. Jo no ho veig clar, però no sé, encara no he vist ni projecte ni ho veuré, imagino.
Patricia.
La veritat és opinar per opinar, eh?
Sí, per això mateix que anàvem a fer aquest exercici amb vosaltres.
Tinc claríssim que els poders públics saben molt bé on seria l'emplaçament ideal. I ens estem aquí donant voltes, però jo el que lamentaria moltíssim és que es dediqués un espai de tots, com és el centre de congressos, un espai multifuncional en el qual no només es fan conferències, però també es fan concerts, també es fan tot tipus d'actes, teatre, etc, doncs amb una iniciativa privada exclusiva, com és un casino, dedicada a una part de població, a aquells que els agraden el joc, ja sigui de forma com un lúdica permanent o ocasional. No, amb això sí que no m'agrada aquesta idea, perquè crec que és dedicar un espai públic multidisciplinari. Un dels pocs espais que tenim a Andorra equipats per fer esdeveniments amb un bon àudio, amb una bona sonorització, amb un bon emplaçament per fer conferències, per lo que deia, per fer teatres, per fer moltes activitats, per fer presentacions acadèmiques o no, per lo que sigui, doncs dedicar-ho, doncs tancar-ho i dedicar-ho només a l'activitat lúdica que és el joc. Doncs la veritat, jo ho lamento moltíssim. Jo sempre he pensat que el casino ha d'anar a un lloc privat, perquè és una activitat privada, que tindrà una finalitat lucrativa privada, i deixem doncs, que els privats facin els seus projectes i dediquin els seus ingressos econòmics i els seus càlculs econòmics a treure un rendiment a allò. Però que sigui un espai públic, doncs jo ho lamento, la veritat. Llocs on poden anar? Doncs sí, la capital, Escaldes, doncs el millor emplaçament possible que vegi l'empresari que podrà treure el seu públic i el seu pàrquing i el seu tot. Però la veritat, a mi em va entristir bastant que fos el centre de congressos un lloc possible per fer aquesta activitat. justament quan el país ens falta, doncs, un gran lloc per fer una fira, un gran lloc per fer d'altres coses. I
però se li trauria de... profit en molts espais com aquests, per un lloc per poder fer una fira, perquè de fet coneixem, sí, la fira d'Andorra, que és la tradicional, i la fira potser, doncs, per autonomàcia, no? La que es fa aquí, la única, vaja.
Sí, sí.
Sí que me'n recordo que abans, anteriorment, es feia una fira immobiliària, me'n recordo, a l'antic centre de congressos. Sí.
I no?
No
va funcionar.
I no va funcionar. El problema és que hem de tenir espais modulars i modulables que s'han d'adaptar als esdeveniments que es fan. I no es pot preveure un gran espai, perquè la majoria dels esdeveniments, el 80%, doncs tenen una previsió d'assistència que ronda, doncs, com a molt, entre 500, si és un acte molt, molt important, 1.000 euros, hi ha 1.000 persones si és un acte molt internacional, però la majoria són entre 200 i 500 persones. Per tant, hem de modular molt els espais, de ser espais modulables, i hem de ser espais que hem de preveure, doncs, que un dia, si a la fira, doncs, plou, doncs que es pugui fer la fira de vehicles, o llavors el sistema de carpes aquest que tenim. Però vull dir, hem de preveure aquestes organitzacions d'esdeveniments, i en un casino, la veritat, doncs jo crec que és totalment privat, finalitat lucrativa, res a veure amb un tema públic, limitar l'accés a unes persones concretes, un servei concret.
De les teves paraules, bueno, entenc que no ets partidària, no?, de tenir un casino aquí a Andorra.
Jo crec que l'oportunitat del casino fa molt de temps que s'hauria d'haver posat en marxa, i fa molt de temps que hauria d'estar ja en funcionament i en ple rendiment. Avui dia el casino es fa molt casino per internet, no físic, i els casinos que funcionen són aquells que tenen una certa trajectòria tradicional per el seu emplaçament, com a Mònaco, Niça, etcètera, etcètera, i que és una forma luxuosa d'assistir a un esdeveniment. Però la majoria, on està el joc, és a internet, principalment. Exemple, Casino de Barcelona. El 80% del volum de negoci que té és internet. I hi ha un 20% que sí que assisteix, però és un 80% per internet. Amb la qual cosa, jo crec que la realitat és que sí, és emblemàtic pel país tenir un casino, però no estic contrària a que es dediqui un espai públic multidisciplinari, com he explicat abans, a aquest servei. Jo el posaria, doncs, per exemple, no sé, un que em ve així a la ment, per exemple, tenim una sala de bingo obsoleta, tancada des de fa molts anys. No sé si veieu on és l'emplaçament, on hi ha el centre veterinari, hi ha Andorra la Vella, on hi ha... és el carrer...
Ui, per carrer jo fatal, eh?
Prat de la Creu, carrer Prat de la Creu, on hi ha el restaurant Orri, una mica abans, entre el bingo que hi ha i el pàrquing de l'Orri.
Sí.
Allà hi ha un emplaçament.
Yo creo que el tema es que el espai públic que estàs dient és un elefant blanc, i que això té unes despeses brutals i ja no saben què fer. Jo utilitzo un cop a l'any el centre de congressos on organitzo el simposi de màrqueting. Però què fa la resta? O sea, això ha d'estar obert 5 dies a la setmana, si no 7 dies a la setmana, si no fan esdeveniments durant cap de setmana. I hi ha persones que estan ahí treballant. I ahí no s'organitza dia sí dia també coses. Són molt espaiades. I això ho paguen entre tots. O sea, el tema de l'espai públic sempre se paga. Lo gratis no existeix. O sea, ho paguem. I jo entenc també, per una altra banda, les presses que té el comú de fer alguna cosa, perquè un casino li pagaria cànons. I teòricament, si han fet ben els números, aquest cànon podia cobrir tant de les despeses de manteniment com donar-li un rèdit.
Calla, però llavors seria temporal. Tindria com un termini, no? Amb un espai públic.
Lo de casino dius, però sí, són contractes d'anys i anys, i renovables. Jo crec que qui s'hi fiqui ahí, sigui qui sigui, ho faci amb vistes d'estar 4 anys i marxar. Crec que el ple crec que des de 10 a 20, oi?
Sí, ara no ho recordo.
Pot ser que la pregunta sigui si ha fet un centre de congressos a la mesura d'Andorra? Pot ser que la pregunta sigui aquesta, si ha fet una cosa molt gran que ara no se sabe ben bé què fer. I jo te dic, jo seria un perjudicat, d'alguna manera, a l'hora de ser privatitzada. Hauria de buscar-me la vida, no?
I tant que sí. Series un dels perjudicats, sí, sí, sí. I tant que sí. Escolteu, ja per acabar, també, un altre dels temes que, sobretot, mira, tu que estàs en el món del dret i tu en el món empresarial, Fernando, avui el Ministeri d'Afers Socials ha presentat aquest dijous, dins de la reunió del Consell Nacional de Discapacitat, les mesures adoptades dins l'estratègia d'inserció laboral de les persones amb discapacitat. De fet, últimament se'n parla molt i després de conèixer casos que s'han pogut veure a través, per exemple, una noia amb síndrome de Down que podia fer perfectament la previsió meteorològica amb un canal francès. Avui, aquesta setmana, amb motiu també del Dia Mundial, Dia Internacional de la Síndrome de Down, coneixíem el cas de la Cristina, que li agradaria ser perruquera i que ha arribat a l'edat d'aquesta en el món d'educació que ja no pot avançar més que res, doncs perquè, no perquè no ella no ho vulgui, sinó perquè la limiten en aquest procés, en aquest termini. Com ho veieu vosaltres?
No estic posant el tema, però està clar que estem en condicions socials ja d'avançar en aquest terreny. No estic en els temes puntuals. Jo vaig participar en algun moment en Amautea, una cosa molt puntual, i tota feina que feia era una cosa que echaves el pit per la manera en què se treballava de valent, perquè sí, estem en una posició de créixer com a societat, descréixer com a societat.
Sí, perquè veiem uns pares que quan tenen un fill malauradament amb discapacitat, veiem, ostres, que treuen pit d'això que fica abans era el contrari, lògicament, i era allò com parlant malament, que els amagaven, com aquell qui diu, i ara no, ara és els volen introduir no només al món laboral, sinó també doncs, en el món educatiu, que veus que hi ha els nanos que si, fins i tot els trobem a les aules, no? Que també doncs, al seu voltant ho veuen com un fet normal.
Uh-huh. Clar, és que se'ls ha de donar l'oportunitat de dintre de les de la discapacitat tenen capacitats i aquestes capacitats primer les hem de saber trobar i donar oportunitat a que les puguin doncs, exercir com qualsevol altra. Evidentment hi arriba un moment que et pots trobar una limitació, però fins que no trobis aquella limitació, aquella persona pot desenvolupar una tasca sempre i qual doncs, sigui correctament organitzada, també supeditada pel seu, i les persones que l'envoltin també entenguin la seva situació i participin d'aquesta tasca. Si el món laboral ho permet, doncs la veritat és que a més, tenir una persona d'aquest tipus treballant al teu costat et dona uns valors que no són materials, són immaterials.
Uh-huh. Uns valors que estem perdent,
Jo a l'empresa hi vaig tenir la possibilitat de treballar un cert temps amb un programa d'aquestos i la veritat és que em va agradar moltíssim l'aportació que aquella persona va donar a l'empresa i el seu punt de vista en moltes tasques. En aquell cas eren tasques administratives, que nosaltres, de vegades, posar-li una etiqueta o fer un ordre concret d'un arxiu, ho tenim tan com aquella tasca, doncs,
avorrida,
sí. Que ara hem d'ordenar, quin pal, no? I llavors aquella persona ho desenvolupava amb una alegria, amb una dedicació admirable.
Doncs hem d'anar per aquest camí i de ben segur que se'n parlarà durant els propers temps. Fernando, Patricia, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ho deixem aquí, tornem nosaltres demà a la mateixa hora que acabem de passar molt bona tarda. Adéu-siau.